Camins del Pla i la Muntanya.
A la vora del riu mare me deixen les espardenyes.
El passat diumenge 16 d'octubre es va celebrar l'Escampada, la sortida social del Centre Excursionista de Balaguer, enguany a la Vall Fosca, al Museu Hidroelèctric de Cabdella. La visita al museu comença contextualitzant com era la vida de la Vall Fosca a l'inici del segle passat. Ens ho explica Arnau Vila-Guerola, historiador i guia del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
La vida a la Vall Fosca, bueno, segons dades historiogràfiques i tal, era una vida centrada en el sector primari i sector secundari, d'acord? Més en la ramaderia i manufactura, amb una economia d'autosubsistència, d'acord? I amb una autoproducció. Autoproducció no vol dir que siguin rics, no vol dir que siguin pobres, simplement tenien uns recursos, aprofitaven al màxim aquests recursos i després en els recursos que tenien faltes es dedicaven a fer les trobades a les fires, sobretot a l'època de l'octubre, vegis com les fires de Salàs, de la Pobleta o de Peufort de Puigcerdà.
La vida a la vall ha canviat completament en els darrers 100 anys, però avui dia encara queden vestigis d'aquella societat rural.
Vam fer una exposició ara precisament per la Fira de la Pobleta que era l'era i ara ni paller ni era, d'acord? Que és un homenatge a totes les eres de les cases de pagès que encara es conservaven i per quins usos s'ha agafat. Queden encara explotacions ramaderes a la Vall Fosca, en queden, s'han centrat, potser hem abandonat més l'ovella i hem passat més cap a la vaca bruna, d'acord? Però encara queden algunes explotacions ramaderes, moltes menors que les que hi havia, les centrals sí que s'han automatitzat, per tant sí que com que les oportunitats de treball dintre de la vall sí que han baixat una mica en comparació amb els anys de construcció de l'embassament de Salientes Tangentó o inclús comparant-ho amb 1914 amb la construcció de la central. Però, bueno, les explotacions ramaderes encara es van aguantant. Sembla que hi ha una mica de relleu generacional. Amics de meus que s'han posat a ramaders, que han agafat les vaques dels pares i han fet el relleu generacional. Esperem que tot això, juntament amb el treball del museu, de fer treball cultural i el treball de ramaderia i agricultura, continuï, intentem salvar-ho.
En la primera sala del museu es reivindica la figura d'Emili Rius, impulsor de la central hidroelèctrica de Cabdella.
És un pallarès nascut a Sort, vale, al Pallars Sobirà, una persona que coneixia molt la zona dels estanys de la Vall Fosca i també coneixia la zona del Pirineu del Pallars. I ve de casa humil, és una persona que havia estudiat que va estudiar als Salesians, perquè a casa seva tampoc tenien massa recursos. Aleshores, Emili Riu després és un bon estudiant i acaba fent la carrera de periodisme i la carrera d'economia. Un home amb un neguit bastant important que s'acaba casant amb una senyora de Madrid, vale, i acaba sent diputat pel Congrés dels Diputats per la circunscripció Sort-Viella, d'acord? Aleshores es casa amb la senyora i al tenir un càrrec polític és una persona que veu molt, molt de prop les inquietuds i necessitats de zones com per exemple la Barcelona de principis del segle XX o la Vall Fosca o la, seria tota la zona del Pirineu. Una de les coses que s'esmenta en aquest museu també és trencar una llança a favor seu, perquè és una de les persones més desconegudes dintre de l'imaginari català, d'acord? Comparat, per exemple, amb el senyor Fred Stark Pearson, de la Canadenca. En aquest museu intentem trencar una llança al seu favor, perquè és una persona d'aquí, del país, que coneixia molt bé les muntanyes i que gràcies a ell i a la seva iniciativa es va desenvolupar una revolució industrial, la segona revolució industrial a Catalunya, ve donada gràcies a la iniciativa d'aquest senyor i és el que realment un dels culpables que a Catalunya s'electrifiqui tan ràpid i l'electricitat arribi a Barcelona amb tanta primerència en respecte a altres zones de l'estat espanyol, per exemple.
Tal com explica Arnau Vila, quan parlem de la industrialització de Catalunya ens ve al cap la popular canadenca i el nom de Frederick Stark Pearson. En canvi, Emili Rius ha passat en un discret segon pla. A què és degut aquesta manca de reconeixement?
Una de les causes, jo suposo que també és el final de la seva vida, que, per exemple, el senyor Pearson mor a Lusitània el 1915 i és un motiu pels quals els Estats Units entra a la Primera Guerra Mundial, fet que acabarà sent clau pel final de la guerra. I mentrestant, a Emili Riu el que li succeeix és que la seva empresa, una petita filial que com ha pogut ha transportat l'electricitat fins a Barcelona, es veu absorbida per l'empresa del senyor Pearson. Per tant, un cop és absorbida, ell ja perd com una mica el control de la seva pròpia empresa. La seva empresa passa a ser una filial d'una altra empresa més gran, que és la Barcelona Attraction Light and Power, més popularment coneguda com la canadenca. Això sumat a que la seva era dona era de Madrid i l'home doncs se'n va anar a acabar a passar els seus últims dies de vida a Madrid, sí que provoca que morin al més absolut anonimat, però no per això hem de tant elogiar una part i oblidar tota l'altra, d'acord? Podríem donar-li homenatge a elogiar una persona d'americà dels Estats Units que va fer tantíssims projectes, però crec que també és molt important tant el senyor Emili Riu com Carlos Montañés, també.
Al capdamunt de les muntanyes de la Vall Fosca neix el projecte vital d'Emili Riu, el somni de comunicar 15 dels 28 estanys. És a dir, aprofitar els recursos hídrics dels Pirineus per alimentar el mercat de consum i acabar amb les problemàtiques del carbó i la primera revolució industrial. Però tota història té un inici feixuc.
Els primers anys són molt complicats perquè bueno, intenta buscar recursos per tot arreu en el tema de la concessió de les aigües i el tema d'aconseguir els recursos. O sigui, hi ha tres coses que eren molt importants, que eren els treballadors, tenir la concessió de l'explotació de les aigües i els diners. Els diners li acaben deixant els francesos, l'explotació de la concessió de les aigües l'aconsegueix a través de l'Estat i aconsegueix també algunes terres riberenques, i els treballadors els aconsegueix gràcies a les seves pròpies revistes en les quals ell genera ofertes de treball i és un generador de feina. El que provoca tot això és el navall que realment entre l'edat mitjana i l'època moderna no hagi tingut cap grans canvis o canvis molt poc accentuats. Amb l'aparició d'Emili Riu i aquest projecte sí que per la Vall Fosca és un impacte bastant important i en entrada en la modernització i que hi hagi una estructura que es faci càrrec de la vall, d'acord, i de tots els seus racons, d'acord, no una estructura com fins ara que era bastant el·líptica, per dir d'alguna manera, que no existia, d'acord, és la primera estructura així potent a dintre de la vall, no com a ajuntament, però sí com a una empresa.
El 1914 es posava en funcionament les turbines de Cabdella, la primera central hidroelèctrica de Catalunya. Va ser una obra faraònica que aprofitava les aigües del sistema de l'Estany Gento a través d'un canal de 5 quilòmetres amb un desnivell de 836 metres. Amb aquest propòsit es van haver d'habilitar noves infraestructures. En 3 mesos es van construir una carretera de 35 quilòmetres que unia la Pobla de Segur i Cabdella, i d'allí es transportava el material amb un funicular i ferrocarrils. També es van construir barracons per allotjar els 4.000 treballadors, així com un hospital, una escola, una xarxa de telefonia, una fàbrica de ciment. No obstant això, el projecte de la central va estar llest en només 2 anys. A partir de la dècada de 1950, acabada la Segona Guerra Mundial, la Vall Fosca es va convertir en un atractiu per industrials de la producció elèctrica, i als anys 80 es va construir la central hidroelèctrica reversible de Sallent-Estany Gento.
És una central reversible que produeix 440.000 kWh, d'acord? Ja estem parlant d'una mitja nuclear, que aprofita també la mateixa aigua que alimenta la central de Cabdella, és la mateixa aigua que també alimenta la central de Sallent-Estany Gento. Aleshores es construeix el que seria la carretera des de la central de Cabdella fins al poble de Cabdella i posteriorment la carretera que continua des del poble de Cabdella fins a l'embassament de Sallente.
Per altra banda, la pionera central de Cabdella, al finals del segle XX, va viure un procés d'automatització que va suposar la despoblació de la vall.
La hidroelèctrica al final s'automatitza i la cosa acaba amb que tot el que havien sigut tantíssims llocs de treball entre 1911 i el 1970... Passa que el 1990 tot això s'automatitza i aleshores ja es fa des de les ciutats. Per tant, una de les problemàtiques que té la Vall Fosca potser seria de que una gran font de recursos energètics, però que té una pèrdua molt gran de població. Si havíem dit que hi havia 1.200 persones i van venir 4.000 treballadors a la primera part del segle XX, actualment et podria dir que som uns 800 empadronats al municipi de l'Ajuntament de la Torre de Cabdella, que engloba 19 nuclis, dels quals un té gairebé 150-200 habitants.
Fins aquest mes d'octubre, el Museu Hidroelèctric de Cabdella ha acollit l'exposició Enfilant l'agulla, indumentària tradicional de la Vall Fosca, que mostra un recull de les tècniques d'elaboració de la roba, els materials i les peces de la indumentària tradicional que s'usaven a la Vall Fosca durant el segle XIX. Ens ho explica Albert Sangenís Cartagina, comissari de l'exposició.
Doncs ens interessa molt el que és l'etnografia, la cultura de la vall, i vam pensar doncs, que era un camp que ens agradava explorar. A mi sempre m'ha agradat els temes de vestir antic, i el primer va ser difícil, tothom deia que serà molt difícil perquè no trobarem material, perquè ens vam centrar en una època molt determinada, que és abans del 1910, però finalment vam trobar, buscant, vam trobar fotografies i del darrer moment i després algunes peces de la vall directament, i sobretot vam prendre com a referència els escrits del gran etnògraf Ramon Violant i Simorra, que ha estat realment el fil conductor d'aquesta exposició. Jo voldria dir que realment el que més ha sorprès és també les ganes de col·laborar de molta gent de la vall, no? Que ens ha portat els seus coneixements, padrines de 95 anys que ens explicaven, encara recordaven que la seva padrina vestia d'aquella manera o el que sigui, o fins i tot que havien filat o que portaven la llana a cardar o el que sigui, i aquestes informacions han estat molt útils.
La majoria de la roba amb què vestien les persones de la Vall Fosca durant el segle XIX era negra, molt marcada per llargs períodes de dol, el reflex d'una societat austera.
Els materials abans eren molt simples i sortien de la terra, no? És a dir, aquí vestíem amb llana i cànem, materials que encara podríem tenir perfectament. Diguem-ne que aquesta paraula tan de moda, la sostenibilitat, aquí era a l'ordre del dia, i la roba es feia i es utilitzava i es tornava a utilitzar i es continuava utilitzant sense perdre una elegància, una manera de vestir, però pensant en que havia estat laboriós obtenir aquells productes, la llana o el cànem, o encara més els que venien de Pere Vall, de fora, i per tant s'havia de fer durar, no?
Són poques les peces del segle XIX que es conserven avui dia. La roba l'elaboraven a casa les dones. S'utilitzava primer com a peces de mudar, quan es gastaven per a treballar, i quan no es podia pedaçar més, se'n feien draps i cacigalls. La indumentària tradicional va desaparèixer a principis del segle XX, quan es va professionalitzar l'elaboració de la roba i es començava a vestir a la moda. Un segle després, què en queda d'aquell vestir rural? La resposta és categòrica.
Res. Francament, hem arreu. El que és el vestir tradicional s'ha perdut, perquè a partir del 1900 la moda esdevé una progressió geomètrica, cada vegada més ràpid. Vull dir, el que avui és actual, demà ja ha passat de moda, i llavors, doncs, aquell vestit de sempre doncs, ha quedat desfassat. També les fibres artificials han guanyat a les fibres naturals, això és evident, no? Bàsicament per pes i per producció. Diguem-ne que és molt més rendible per les grans companyies fer roba sintètica que no buscar la llana, buscar el cànem, etc., que requeria un procés, no? És a dir, el concepte d'ara és allò d'usar i tirar, no? Vull dir, la roba també la farem servir fora. Llavors no, la roba era pensada per durar, i això avui en dia està fora de lloc. Ho hauríem de tornar a introduir, que penso que és les coses més importants.
El comissari de l'exposició, Albert Sangenís, creu que s'hauria de recuperar l'estètica dels vestits tradicionals de la Vall Fosca i reivindica la durabilitat i la sostenibilitat d'aquestes peces de roba.
Jo penso que hauríem de recuperar dos camps molt diferents. Un és un camp més estètic, vull dir, com a altres països, te'n vas a Baviera o a Noruega o en altres llocs, i el cap de setmana doncs, ells vesteixen el seu seu vestit tradicional i ningú s'avergonyeix, no? I en canvi aquí et posa una barretina i et diu, què fa aquest boig, no? Doncs, i era un vestit molt elegant també el nostre, i això estaria bé, que fóssim capaços, que tinguéssim l'orgull, fins i tot com a catalans, com a pallaresos, com a vallfosquins, de dir, doncs jo em vestiré amb aquell vestit més bonic que feien servir els meus repadrins, perquè era molt bonic, no? Però sobretot amb aquest tema que dèiem, no? Vull dir, quedem-nos amb aquesta idea de intentem afluixar aquest ritme vertiginós de consum, 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 un consum sense pensar-hi, i veiem que aquestes peces les podem tornar a treballar d'una manera antiga, molt més modernitzada. Avui ho podríem fer molt més fàcilment, no seria tan complicat com llavors, però amb aquest concepte de dir, fem que duri, no? Fem que aquesta peça la puguem fer servir demà i la puguem passar als nostres nets. Aquesta seria potser la idea més important.
Atrapada pel cotó, atrapada pel cotó, atrapada.
La construcció de la central hidroelèctrica de Cabdella va suposar la transformació de la Vall Fosca, d'una vall medieval, tancada, a una certa obertura amb l'arribada de l'oci, el turisme, la indústria. El Museu Hidroelèctric de la Vall Fosca posa en valor la història i el llegat d'un territori que, amb l'esforç de tanta gent i la força de l'aigua, van posar llum a la foscor.
Camins del Pla i la Muntanya.